Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. Ferrocarrils de la Generalitat restablirà demà al matí el servei de trens entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou, un cop retirats els dos trens accidentats aquest dilluns i revisada la infraestructura. Operaris de Ferrocarrils continuen treballant per restablir el servei de la línia Llobregat-Anoia. En aquest punt, el servei s'havia de restablir aquest matí, però les tasques per retirar els dos combois finalitzaran aquesta nit i s'han allargat, donada la complexitat dels treballs, segons Ferrocarrils. Avui el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, s'ha compromès a explicar amb transparència els motius de l'accident un cop tinguin els informes pericials. I nous àudios del Villarejo proven la implicació del govern Rajoy en l'operació Catalunya, ho revela el diari El País, que publica la tercera entrega de les gravacions que acumulava l'excomissari, el qui va ser número 2 del Ministeri de l'Interior durant l'època Rajoy. Francisco Martínez i l'excomissari Villarejo haurien planificat i manipulat la informació de notícies per desacreditar dirigents independentistes dues setmanes abans de les eleccions a la Generalitat el 2012. Sobre com podem detectar fake news o notícies falses, n'ha parlat del Tot anirà bé Marc Massip, formador de Verificat Escola i fast-checker científic.
Quan fem les nostres formacions sempre dividim, no, la manera d'afrontar una informació que ja de primeres identifiquem que pot ser sospitosa perquè no l'hem vist enlloc, perquè és massa revolucionària, doncs sempre identifiquem 4 passos. No? I el primer, que també l'has comentat abans, és aquest de desconfiar en el moment en què ens genera emoció. O sigui, hem d'entendre i hem d'estar convençuts de que la desinformació molts cops està escrita, està plantejada de tal manera que a nosaltres ens genera una emoció molt forta.
Massip creu que tot allò que és emocional és més susceptible de ser compartit i cal parar, analitzar i contrastar abans de compartir una informació que pot ser falsa amb finalitats de manipulació. I UNICEF alerta que la pujada de preus i la guerra d'Ucraïna encamina el món cap a una crisi global de desnutrició greu infantil. A hores d'ara, més de 13 milions i mig de nens i de nens menys de 5 anys pateixen desnutrició aguda greu i viuen al llindar de la mort, i la situació encara podria seguir empitjorant. Sobre aquesta qüestió n'ha parlat a l'Estel Migdia la responsable de programes d'UNICEF Espanya, Blanca Carazo.
Existe un tratamiento muy eficaz y que realmente no es nada caro para tratar a los niños y niñas con desnutrición aguda severa. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya recursos suficientes para que lo reciban todos aquellos niños y niñas que lo necesitan. Entonces lo primero que hay que hacer obviamente es poner recursos y dar más prioridad en las agendas y en concreto en la ayuda internacional a estos tratamientos.
Carazo també ha explicat que treballen molt amb les pròpies famílies perquè tinguin recursos per reconèixer la desnutrició i fer-hi front i prevenir-ho amb fonts d'aigua segures, alimentació assequible i evitant que els nens i nenes caiguin en la desnutrició. I ha mort el compositor i director de Cople, Jesús Ventura, als 61 anys, segons ha informat aquest dimecres la Confederació Sardanista de Catalunya. Ventura també era president de l'Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona, presentador del programa de cultura popular i tradicional Festa, i autor del llibre La Sardana a Barcelona. També va crear una trentena de sardanes i va dedicar bona part de la seva trajectòria a arranjar i instrumentalitzar obres de tot tipus per a cobla, des de l'himne neerlandès, passant per peces diverses, fins a balls tradicionals com ara el ball solemne de l'Àliga de Reus. I ara els esports amb Pau Massip.
En bàsquet, el blaugrana Nikola Mirotić ha estat escollit MVP de l'Eurolliga. La Leo Blaugrana arriba amb uns números molt bons a la Final Four de Belgrat, que arrenca demà dijous. Mirotić s'ha mostrat molt agraït per rebre aquest reconeixement.
Ha sido especial poder levantarse ahí, que llamen tu nombre como MVP y en esta ciudad tan, tan para mí querida como Belgrado. No ha podido ser mejor, pero aún puede ser. Para mí, yo he venido aquí para ganar un título colectivo.
Mirotić compta amb 16,6 punts i 5,1 rebots per partit i una mitjana de 19,4 punts de valoració. També ha estat reconegut el base blaugrana Jokubaitis, de 21 anys, com a millor jugador jove de la competició. I en tennis, Bernadé Zapata es planta a la final per accedir al Roland Garros després de superar Gustavo Elias per un doble 6-1. Zapata, que ha guanyat amb comoditat davant el portuguès, es jugarà la fase final de la prèvia contra l'italià Luca Nardi, número 200 en el rànquing ATP. En aquests moments s'està disputant el duel entre Fernando Verdasco i Richard, que s'està jugant el primer set. Estarem pendents de com acaba i la Carla Buigas us en donarà tots els detalls al punt i seguit. I l'italià Alberto Dainese, de l'equip Team DSM, s'ha emportat l'onzena etapa del Giro d'Itàlia, que comptava amb un recorregut de 203 quilòmetres. Dainese ha aconseguit imposar-se a l'esprint, ha estat el més ràpid i ha quedat per davant de Fernando Gaviria i de Simone Consoni. Pel que fa a la classificació general, la continua encapçalant Juanpe López, l'espanyol del Trek Segafredo, mentre que Richard Carapaz ha aconseguit 3 segons de bonificació a un sprint intermedi i s'ha enfilat fins a la segona posició, empatat a temps amb Joao Almeida, que ara passa a ser tercer.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. El toc de les 6, els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts, tercera hora. Avui estem tenint un programa intens, eh? Entre unes coses i unes altres. Estic totalment d'acord amb això que dèiem amb en Josep Martí Blanc fa una estona. L'opinió es fa en base també a escoltar aquelles coses amb les que no estàs d'acord. I avui hem tingut una mostra potent, no?, des de primera hora del programa. Probablement, mirem el número, no? Avui portem 167 programes. Aquest és el programa 167, que déu-n'hi-do com passa el temps. Jo crec que mai havíem tingut una tertúlia tan potent com la de la primera hora, la que hi havia, efectivament, opinions molt discordants, no? També hem tingut opinions discordants en aquesta última hora, concretament en aquests últims 20 minuts, la del convidat i la meva, per entendre'ns, no? Però, efectivament, això no treu que nosaltres, com a mitjà de comunicació públic, perquè qualsevol emissora de ràdio, des del meu punt de vista, és un mitjà públic, tenim l'obligació de posar a la veu també aquelles persones que, per què no, tenen tot el dret del món a defensar lo seu, no? En fi, les 5 i 7 minuts, a nosaltres ens agraden molt els dimecres perquè ens convertim en clients, perquè parlem de llibrets boníssims, de sobrassada, amb, com es deia el formatge, Lídia?
Parmesà.
Parmesà. Sí.
Parmesà. Estaven molt bons. S'ha de dir que estaven molt bons.
I aquella botifarra?
Molt bona.
Amb la ceba tot caramelitzada.
Mira, te vaig deixar de confessar una cosa. No me'n van deixar ni una engruna.
No?
No.
Se la van menjar?
Se la van menjar. Vaig arribar a casa i dic, ai, que bé, tinc els llibrets i tinc la botifarra. I no va venir. Com sé que m'estan escoltant...
Però els llibrets tampoc?
Els llibrets, sí. Ah. Els llibrets me'ls van deixar.
Vols que truqui algú, jo?
No, perquè jo sé que van arribar i ho van fer, de dir que hi ha la nevera, això, dic que això m'ho van portar per mi, però cap problema.
La pregunta és qui es va menjar la botifarra, no?
Els pares.
Ah, els pares.
Aleshores. Està perdonadíssim.
Molt bé. Les 5 i 8 minuts, tertúlia de clients, avui a Ràdio Estel. De seguida obrim el fil, que bons els llibrets, eh?
Deixa'm que digui. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Quina cosa, Carles. Bona, eh?
Bona tarda.
Bona tarda i bons llibrets, també.
Moltes gràcies.
També. Molt bé. Núria, què tal, Núria?
Hola, bona tarda.
A nosaltres la Núria Ros, un cop d'ull el més destacat dels diaris digitals, i de seguida ens hi posem ja amb el que és el tema dels clients. Avui parlem molt d'olors, no? D'olors corporatives, és una cosa xulíssima aquesta, eh? I d'altres coses. Núria, a on ens portes?
Mira, doncs avui començo destacant una notícia que almenys jo portava esperant durant molt de temps. Atenció, perquè ara ja, si és oficial, WhatsApp està treballant en una opció que permetria marxar d'un grup de manera totalment silenciosa. Dit en altres paraules, sense que es noti. De fet, l'aplicació només informaria els administradors del grup que l'usuari en qüestió ha marxat. Segons ha informat el portal especialitzat a l'aplicació, la pròxima versió beta de l'aplicació ja inclouria el canvi i estaria disponible tant en la versió per mòbils com en la versió d'escriptori. I d'aquesta manera, abans de sortir d'un grup, a l'usuari en qüestió se li plantegen dues opcions. La primera, que és cancel·lar per si s'ho repensa, i la segona, la de sortir directament del grup per confirmar doncs, que vol marxar. I és molt bona notícia.
És molt bona notícia.
Perquè quantes vegades t'han posat en un grup que dius, ai, quina mandra, molts missatges...
El 99,23% o 24%, no? Més o menys.
I no goses marxar, doncs ara ja no es notifica.
Molt bé.
Més coses. Avui la representant d'Eurovisió d'Espanya, és a dir, la Chanel, torna a ser la protagonista. El motiu, doncs, perquè durant la seva primera roda de premsa va rebre ni més ni menys que una felicitació en forma de carta de la Casa Reial.
Caram.
Hem pogut llegir la carta i, de fet, comença així. Senyora doña Chanel Terrero Martínez, de sus majestades los reyes, muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Una carta que, com ens podem imaginar, doncs, felicita la jove cantant per la seva actuació en el festival i on el rei remarca l'orgull de que hagi sigut ella i el seu slomo, és a dir, la cançó, els que hagin representat Espanya durant el festival. I com és evident, el moment en el que la pròpia Chanel va llegir la carta ja s'ha fet viral perquè no va poder dissimular la seva emoció i les seves primeres paraules van ser «¿Cómo que doña? ¡Qué fuerte!». Una reacció que, com dèiem, doncs, s'ha fet viral i un dia més situa la cantant en el trending topic de les xarxes socials.
Jo sóc molt fan del doña.
Doña.
Senyora doña Chanel, és molt maco això, no, Francis?
Home, això de doña...
Senyora doña Francis, no? Sí. Per exemple. Sí, sí. Núria, com ho acabem, això?
Doncs, com sempre, música, i avui els protagonistes són un grup que t'agrada molt, Toni. Les Oques Grasses. Patar-ho davant del mirall.
Vaig cantant-ho sempre, això, Carles, jo.
Sí o no?
Sí, vaig patant-ho. Digues, digues.
Perquè a hores d'ara ja podem dir que han fet història. L'aconseguí exaurir totes les entrades pel seu concert al Palau Sant Jordi el proper 28 de gener del 2023. Mm-hmm. De fet, quan la banda usonenca va anunciar el passat setembre que faria un concert, ja va tenir molt bona acollida, perquè el dia després de posar-se a la venda les entrades ja se n'havien venut dos terços. Tot això va fer pensar que el repte que suposaria omplir el Palau Sant Jordi s'acabaria complint i ha passat, o que es gràcies han fet història i han aconseguit exaurir totes les entrades. Tenia el món als teus peus, dient-te que t'estima molt,
però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu saps que ets flipa. Doncs aniríem, però no hi ha entrades. Mira, ens quedarem amb les ganes, no? Núria Ros, moltes gràcies. Fins ara, les 5:12. Que pots tenir el món als teus peus, dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes tu, quan tot... Les Oques Grasses, t'agraden les Oques Grasses, Carles, o no?
Doncs sento dir-te que no les havia escoltat mai a la meva vida, però aquest inici...
Ah, que sona molt bé.
Sí, els meus, us veig la cara i el bailoteo, eh? I...
Bé, perquè ens agafa amb ganes, no?, de ballar una mica, de gaudir d'aquest sol, no?, que tenim, Lídia, per exemple.
I tant, que tenim uns dies que estan sent, vamos, calorosos i amb moltes ganes de...
Esteu de casaments total,
total,
no?,
total.
Perquè aquesta és l'època que aquesta... la gent es casa.
No, no, nosaltres vam començar, vam fer start el dissabte i ara ja és sense parar i amb moltes ganes, la veritat.
És veritat que ho estan ara a l'oficina?
Sí,
al carrer Balmes.
Carrer Balmes.
Com... Si ja has d'estar una oficina al carrer Balmes, perdona.
Sí,
la cosa,
això,
bé, no?
Ja... la cosa comença a tirar bastant i he de donar gràcies també a una dissenyadora de vestits també, que és l'Emma Cuadra García, que ens va donar l'oportunitat també de compartir aquest espai amb ella.
Uh-huh.
Però bueno, sí, estem al carrer Balmes 207, vale? És un cinquè segona espectacular, amb una llum brutal que us convidem a que ens vingueu a veure, a que estem allà, a que parleu amb nosaltres i que qualsevol dubte que tinguin de sobre estàs qualsevol event...
Estàs que te sales,
sí,
eh?
Sí, aviam, al final...
La veus? No, no. Està?
Bueno, sempre, eh?
Sempre. Ella és veritat que ella com li agrada casar.
Exacte.
Ella li agrada casar a la gent, que està molt bé.
Estic esperant que li toqui el dia amb ella, eh? Perquè,
sí.
Uf, no, seré molt mala núvia.
Tu seràs mala núvia.
Molt mala núvia. I ho tinc... a més...
Però tu t'organitzaràs el teu propi casament?
Sí.
Sí, clar.
Sí. El que no serà... O sigui, el que no serà el propi casament, jo crec que serà la coordinació del dia, que això vaig a intentar,
sí,
delegar-ho.
Ah, sí?
Que les meves nenes de l'equip, o sigui, el meu equip, em diuen, ja t'ho farem nosaltres, diu, almenys fins a la cerimònia, i després ja la cosa, pues, ja ens anirem tornant.
Sí, no, Carles, tu i jo ens podem ocupar del com es diu això?
Del
càtering.
Del càtering.
No?
Cap problema.
Botifarres i llibrets. Per tothom.
Ja està,
perdona.
No?
Perdona. Jo
vaig
a un casament
cosa,
i em posen uns llibrets... El millor és casament del món. No,
però el pre i el post... Està super de moda fer barbacoa, està...
Sí, super de moda.
I és el que parlàvem una vegada que vam parlar aquí de casaments de 3 dies, de casament de divendres, dissabte i diumenge. Llavors es fan el sopar del divendres, el brunch del matí, que és un esmorzar allargat amb dinar, i aquí hi ha de tot.
Com al Marroc. Al Marroc una de les històries xules són aquells casaments que duren... No 3 dies, una setmana.
Una setmana,
no?
Estan
allà tota la setmana de celebració.
Sí, sí.
I són preciosos.
Són preciosos. I llavors el diumenge, els que es van despertant a poc amb aquella torradera i aquestes coses, doncs fan, diguéssim, un esmorzar i després ja fan un dinar de cloenda, per dir-ho així, i també pues, fan o barbacoa, fan arròs, o fan...
Que bé, no?
Això a nivell particular nosaltres ho hem fet perquè ha vingut gent a buscar-ho. Possiblement, hem de parlar de negocis, eh?
Vinga, va, som-hi, ja ho dic.
No? I clar, si parla de negoci no caldran després digestius, però si opta per un altre tipus de catering, aquí la Frantis també en un moment donat.
Sí.
Que per cert, he al·lucinat molt, perquè el que jo no sabia és que vosaltres, a la teva farmàcia, Frantis, teniu un olor propi.
Sí, sí, sí.
Com és això?
Bueno, perquè aquestes coses també passen a les farmàcies, eh?
I a què huele tu farmàcia?
Pues, sincerament, no sé de què està fet, però és una olor xula i ens la preparen per nosaltres.
I és exclusiva, eh?
Bueno, això ens han dit, no sé.
Home, m'imagino que sí.
Això ens han dit.
Albert Majós, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'Albert Majós i jo fa molts anys que ens coneixem.
Molts anys.
Perquè quan va obrir la seva empresa, que es diu A Que Huele, es deia A Que Huele.
Es deia A Que Huele, hem seguit evolucionant. Ara ja pertanyem a un grup important i som Trison Sens.
Trison Sens. Com?
Trison.
Trison Sens, ara sí. Ara sí. Doncs jo recordo que va ser absolutament revolucionari, no? Era una empresa que es dedica a la creació d'olors corporatius.
Sí. I va ser un boom molt mediàtic perquè vam començar fent el del Partit Socialista de Catalunya, amb el qual allò va ser revolucionari per tota la premsa.
Clar.
Tant pels que estaven a favor com pels que estaven en contra. I a partir d'aquí va ser els inicis de Que Huele com a tal. Sí,
a mi
sí.
Sempre m'ha semblat complicadíssim, això. Crear una fragància, una olor... Per un negoci ha de ser complicadíssim, no?
A veure, és com tota la vida. És complicat o és molt senzill? El que sí que és extremadament complexa és que el client ho vegi clar. Perquè tothom som capaços de dir ens agrada o no ens agrada.
Clar.
Nosaltres, quan vam, per exemple, aromatitzar Massimo Dutti, tothom el coneix molt bé, era una fragància realment que a mi la primera la trobava superadequada, molt clara, molt identificativa, i hi havia amics meus que em deien ostres, a mi no m'agrada, tal qual, i jo els deia... Jo t'ho respecto. És molt digne que em diguis si t'agrada o no t'agrada, i respectable. Però tu creus que realment estem transmitint els valors de la marca i l'empresa?
Mm-hmm.
Sí. Doncs ja està. El fet l'estem aconseguint. Jo et vull demostrar, et vull notificar que és una marca de qualitat, sèria, realment a tota una sèrie de valors que ens havien dit, i era això el que estàvem nosaltres comunicant a la client a través de les fragàncies. El mateix que un logotip és una imatge, nosaltres ho fem, però amb les fragàncies.
Això passa, eh? Això passa a aquelles empreses que tenen molts locals i que en un moment donat identifiques al final aquella empresa amb una olor determinada, perquè d'alguna manera el que acabes generant és que arribes a casa. És a dir, a mi em passava al meu gimnàs. Vull dir que tots els gimnasos oloren igual.
Sí.
I tant si vaig a un com a un altre, la sensació és que estic anant al meu gimnàs, no? Aquest tipus de cara a la clientela habitual és una estratègia fantàstica, no?
Exacte. A veure, el que es busca, sobretot, és un tema de ser recordat. Però per ser recordat has de ser polaritzant. Què significa això? Jo si et poso una fragància que és molt, molt normaleta, un té verd, una cosa així, tu l'oloraràs i t'agradarà, i serà molt correcte, estarà perfecte.
Uh-huh.
Però tu, si tu vols ser recordat, ha de ser algo que per tu sigui nou. De tal manera que et quedi a la retina, bueno, en aquest cas, de manera olfactiva.
Uh-huh.
I per repeticions l'acabes associant a aquella marca... aquella fragància. De tal manera que cada vegada que ho sents et ve la imatge de la fragància. A veure, hi ha una cosa que som molt clars. Som extremadament primaris. Som animals. El sentit de l'olfacte és molt primari. Està al costat del bulb raquídic, que és el que en neurociència llaman el cerebre reptilià.
Uh-huh.
El cerebre reptilià es mou només per tres motius, que són molt fàcils. És reproducció, protecció i alimentació.
Uh-huh.
Aleshores, qualsevol vivència intensa que tenim a la nostra vida, com a animals que som, el que fem és recordar-la. Per això quan una dona, quan està embarassada, normalment totes les olors li afecten molt. I això per què es dius? Perquè com que porta un fetus i l'ha de protegir, l'umbral de l'olor li baixa. I aleshores tot li afecta per tal de protegir. És un sentit extremadament primari. Jo el que no puc és, amb una fragància, hem de ser honestos, que tots us transmeti la mateixa sensació, clar, la mateixa vivència, perquè clar, cadascú la té associada, doncs, a les seves vivències. Però d'una manera genèrica sí que puc transmetre. Si vosaltres sou de ciutat i jo us vull transmetre cap de setmana, doncs us posaré una olor a gespa. Però si vosaltres treballeu en un poble com us posi olor a gespa, us farà olor a el que esteu treballant vosaltres cada dia. Clar. La qual és important saber quin és el teu interlocutor i què és el que vols transmetre. Tu què vols transmetre en una farmàcia? Ostres, pues, serietat, rigorositat, que estàs curant a la gent, pues, has d'anar a buscar un tipus de fragància que quan la gent entri, pues, ho senti net i ho senti molt adequat. Jo sempre ho dic, un exemple, encara que sigui el contrari, és si tu entres en un hotel i el veus espectacular, però té mala olor, ja t'asseguro jo que et poden explicar el que vulguin.
Sí, sí.
La sensació et queda negativa.
Estic totalment d'acord.
Sí, no podem deixar a l'atzar un sentit tan potent com el de l'olfacte. Té una gran capacitat de comunicació. El que passa és que, bueno, pues como todo, pues li falta el seu procés i la seva evolució. Però realment té un potencial i una capacitat de transportar-nos brutalment. Jo, quan donem classes, poso un exemple al principi que m'encanta. És... Us en recordeu de les piruletes aquelles vermelles?
I tant.
Molt bé. Després us poso una imatge. I després us les dono a olorar. Dels tres sentits, quin dels tres us ha portat a la piruleta? L'olor. Bueno, aquest era bastant fàcil perquè és alimentació. Vale, hasta aquí me lo compráis bien. Molt bé. Anem a evolucionar-ho. Us en recordeu quan fèieu punta als llapisos a l'escola? Molt bé, et poso una persona fent punta als llapisos i ja us dono olor a cedro. Els llapisos estan fets de cedro. En català és... ara no ho sé. Bueno, cedro. Pues bueno, quan jo et dono l'olor de cedro, hi ha gent gran que li transporta exactament el moment quan estava a l'escola fent punta. És un sentit que té una capacitat espectacular per transportar-te a moments i a situacions.
I emocions.
I emocions.
A mi l'olor d'una galeta em va transportar a la meva àvia i vaig acabar plorant.
És que és així. És aquest, i jo sempre poso un exemple que també és molt cert, és tu vas pel carrer, hi ha una persona que passa amb la colònia de la teva primera parella i, quieras o no, t'acuerdes, normalment sempre és per mal, ja t'ho dic jo, perquè és la primera i acaba malament, però bueno.
A veure, un moment. Què ha passat aquí?
Clar, tens tota la raó en el sentit de... Però ja només amb la parella, sinó, per exemple, hi ha una colònia que és l'Eno de Pravia.
Eno de Pravia. De Pravia.
De tota la vida. A mi m'encanta.
Que a mi aquella colònia em recorda moltíssim al meu avi, i cada vegada que l'oloro és... I em passa això, justament, que m'emociona, ja no hi és, i a vegades dic, me'n recordo d'ell, em fa recordar-ho, perquè ell era, ens recordava això, perquè ens transporta amb aquesta...
Ens transporta exactament, per què? Perquè tenim associat aquella olor a aquella persona. I això és neurologia, és allò, està unit una cosa amb l'altra.
Totalment d'acord.
Quan l'olores et transporta i et desperta tota aquesta vivència i emoció. I és brutal, en aquest sentit.
Albert, hi ha una olor per qualsevol tipus de negoci?
Sí.
Sí?
A veure... no n'hi ha una, n'hi ha milions i moltes possibilitats. Quan nosaltres fem una, és el mateix que un logotip. Tu quan facis un logotip dius, aquest logotip és només perquè... No, clar, jo te l'argumento, jo te'l faig, i a partir d'aquí tu també t'has de sentir còmode.
Perquè, per exemple, el Carles té una carnisseria. Una carnisseria al mercat d'aquí, no?
De les Corts.
Tenen uns llibrets. Bueno, d'això en parlem, un altre moment. Es pot trobar una olor per una carnisseria?
Sí. El que passa és que jo, tot el tema... Tot el que és tocar alimentació, aquí no, perquè no donen de menjar, sinó que la compren.
Uh-huh.
El que sí que, quan toques alimentació, jo procuro que no realment s'ambienti. Per què? Molt simple. Perquè quan tu estàs menjant, el sentit que realment et dona el gust no és el paladar.
Estic d'acord.
És el nasal, totalment. El retronasal. Quan torna, és els matisos. I si tu tens una fragància en l'aire, dius, ostres, no puc estar menjant això i tindrà una altra olor, no?
Clar.
Aleshores, però una carnisseria, que sobretot el que tu intentes que estigui supernet, superagradable, i tens tot... Sí que pots trobar fragàncies per tal de, ostres, aquesta sensació de netedat, de que tot està bé, llavors pues, pots aconseguir realment.
Hi ha olors que revolucionen, no? És a dir, més enllà, efectivament, no sé. Hi ha olors que són reclams, autènticament. Ara riureu, però jo dic de debò. Jo vaig caminant pel carrer i em ve l'olor al pollastre a l'as.
Sí.
M'agrada molt més l'olor al pollastre a l'as que al pollastre a l'as.
Sí.
Deixa'm que et digui. Allò és el millor reclam publicitari que jo he vist a la meva vida.
Sí. absolutament. Però a veure, és pollastre l'has fet, eh?
Ja.
Perquè si has d'aconseguir l'olor de pollastre l'has, ja tens feina i sobretot, feina i feina. No, és molt difícil.
I sobretot, deixa'm que et digui, que vas a fer l'olor al pollastre l'has i després la poses en un...
Exacte. En un altre lloc.
En un altre lloc no
tindria...
I et
desubica absolutament.
Clar,
sí,
clar.
Sí, sí, sí. És important la ubicació i el lloc.
Ja. Bueno, amb una botiga vegana, no? Vas fins allà i dius, aquí no. Aquí no és, no?
A veure, el tema no vegan és d'aquelles coses que... Bueno, ja comença a ser complexa perquè hamburgueses veganes, dius, ei, posa-li un altre nom, amb tot el respecte.
Ui, 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 ui. No. Ara és veritat, hamburgueses veganes.
No, no, no.
Què t'ha passat, Carles?
No, jo a veure, t'ho deia en positiu, però que dius, posa-li un altre nom, no li diguis hamburguesa, perquè estàs intentant, amb vegetals, fer una cosa que és car. Pues,
doncs hamburguesa, les hamburgueses d'Eure fan olor.
Les hamburgueses d'Eure fan olor.
Sí.
I són bones, deixa'm que et digui.
Bones.
Les vaig estar l'altre dia.
I segur que tenen una quantitat d'aromes espectaculars.
D'aromes espectaculars. I és molt heavy perquè quan... amb els casaments ens passa. El menú vegetarià, per dir-ho així, nosaltres el treballem moltíssim perquè ha de ser igual de bo i igual d'espectacular que un menú d'una persona que menja carn i peix, en aquest sentit. I he de dir que els menús vegetarians fan molt bona olor, en aquest sentit, i estan molt currats, i tant aromàticament com amb sabor, com... Mira,
és que això és justament el que treballen, és a l'aroma. Que jo hi ha una cosa que dic, sí, però queda't a l'aroma que tu crees per lo teu, amb el sentit de que sigui el més natural possible.
Totalment d'acord.
A veure, fem hamburguesa? Dius, no, si fas hamburguesa és hamburguesa, i és de carn. I si tu fas, posa un altre nom. Però no intentis agafar... Bueno, és el meu punt de vista, que amb això jo... I, evidentment, ho treballen tot per tal de que tingui un sabor al màxim de similar al món càrnic. Que dius, per què? Si és que pots aconseguir coses molt bones vegetalment. Però bueno,
sí, jo
crec,
tema, no?
Crec que el mercat anirà evolucionant i cadascú acabarà trobant el seu espai.
Què dius, Carles? Tu sobre... Jo crec que tu aquí has de dir alguna cosa.
Jo dic que hem de respectar els gustos de cadascú.
I tant.
I jo haig de dir que he tastat una hamburguesa, i poso hamburguesa entre cometes, però li dic hamburguesa vegana. Escolta, està força bona.
Tan bona, sí, clar, però si és que...
Està boníssima, si no ho nego.
El que sí que és cert, que és el que deia, és no podem comparar la carn amb un vegetal.
És diferent, és que és diferent.
Són sabors diferents, però estan realment bones.
Escolta'm, olors. És complicat, això de les olors, estic pensant, perquè, clar, una olor, com no t'agradi...
Exacte. Les olors, a mi... Jo, per exemple, un cotxe que té un ambientador...
Potent?
No puc. O sigui, no.
Mira, acaba de tocar un tema important, els ambientadors.
Sí.
Els ambientadors. És veritat. A mi els ambientadors m'agobien una mica. Tret d'alguns molt concrets. Això ha de ser molt difícil. Clar, vosaltres que aneu a fer imatge... Una cosa és l'ambientador que compres al súper i que, bueno, mira, si no el tornes a comprar, doncs és igual. Però quan vas a fer una olor tan generalitzada, és a dir, que la consumirà tanta gent...
Sí, a veure, jo sempre... Un exemple, dius... Tu has dit ambientació. Jo... Sempre m'ha agradat aquesta diferenciació. Una cosa és ambientació i l'altra és aromatització. Nosaltres aromatitzem, no ambientem. Si vols ambientar, vés amb Vipur, amb tot el carinyo del món, eh? Però no, es queda una miqueta d'aquesta manera, però és així. I és cert que un olor, per molt bo que sigui, si tu el poses molt intens, és una patada.
Clar.
Amb la qual dius, la fragància té que estar en aquell punt que tu l'oloris i vulguis olorar una miqueta més. Que et quedi amb aquest... I, però realment, doncs, amb moltes coses... I és una pena perquè l'olor a pi... L'olor a pi bo és molt bona. I ara associem l'olor a pi, el de pino d'aquest ambientador de cotxe, que et pega una patada. Per què? Perquè és un sentit, el de l'olfacte i el d'ambientar i aromatitzar, complexa. Perquè així com, per exemple, la veu, pots pujar, baixar el to, la llum la pots pujar, baixar, la fragància és molt complexa.
Clar.
La poses al principi, tens molta olor, després et baixa, mantindre aquesta quantitat és complexa.
Clar.
Bueno, que no tothom olora igual.
No tothom.
Hi ha gent que som més sensibles a les olors i,
sí,
i hi ha gent que no olorarà. Tu dius, fa olor a tal, i un altre et diu, jo no oloro absolutament a res.
I l'olor baixa o ens acostumem a l'olor?
L'olor és com tots els sentits. Tu et poses sempre la mateixa colònia?
Sí.
Vale. Tu t'has donat compte que quan te la poses pel dematí...
Olores i després...
Ja ni la notes?
No.
Perquè m'he acostumat o perquè ha deixat de fer olor?
No, perquè t'has acostumat.
Clar.
Quan aneu amb un metro o amb un autobús, moltes vegades creueu amb algú...
I fa olor.
Amb una persona gran i dius, s'ha tirat el pot de colònia a sobre.
Sí, sí.
Literalment se l'ha tirat. Per què? Perquè és la colònia que es posa sempre, i jo ja em passa la meva edat, i dius, jo conto un, dos, tres, perquè si no jo puc seguir tirant i no l'oloro, perquè és el meu punt zero. Ja amb la qual tothom el que es posa la, sempre la mateixa colònia és el seu punt zero. Per tant, si te la tires, pots seguir tirant. I al voltant sí que li olorà molt i, més, però
ja,
tu no.
Ja, ara que parles de colònies i que estem parlant d'olors, és interessantíssim veure el plaer que et pot arribar a generar una olor. Això que vaig explicar és una cosa absolutament íntima, absolutament tonta, i que crec que no l'he explicat mai a ningú. Però és veritat, és una tonteria, eh? Però hi ha nits, a lo Marilyn, que a mi m'agrada posar-me una miqueta de colònia abans d'anar a dormir. Perquè és un gust, és com gairebé un moment de plaer per mi sol. I és molt xulo, això, no? Perquè, efectivament, és com...
Bueno,
no sé,
perquè l'aromateràpia com... et produeix sí. també una relaxació. Jo utilitzo un oli vegetal per la cara i l'olor que fa, a mi ja només allò em relaxa.
Sí, sí, estic d'acord. Sí. Estic d'acord. Escolta'm, Albert, m'agrada molt que vinguis avui al programa.
Jo he encantat.
Et farem encàrrecs de coses.
Vale, moltes
gràcies. Has de fer olors de casaments, no? Com ho faríem, això? Cada casament té una olor? No, és molt complicat. No,
però sí que hi va haver una persona que sí que va fer un... Bueno, va fer personalitzar un perfum per regalar per cada un dels convidats. Per ells i per elles.
Ah, això està bé. L'olor d'un casament per regalar als convidats.
Això ho hem fet.
Això és xulo.
Sí.
No?
Xulo. El que passa és complexa.
Clar.
Perquè són quantitats relativament petites i és una producció petita.
No, aquell casament sí, eren 500 pasta, persones. Quan? Aquells eren 500. O sigui,
aquella... Sí, però jo, a nivell de producció, no, nivell de 500 producció és poc. De...
Clar.
No. A nivell de producció, no, però... evidentment, és poc. Però sí que és veritat que a nivell de personalització va ser molt heavy. A més, sí que és veritat que vam posar en una de les sales, vam posar un difusor i tot el casament feia l'olor. Al final, jo sempre dic que els casaments es fan amb els 5 sentits.
Sí.
I és així. I aquell va ser com el... broche.
Carles, és veritat que li vas dir a un company del mercat l'altre dia, aviam quin dia vens a provar la meva carn?
Sí.
És veritat, això?
Sí, sí es va... Podem posar entre cometes que es va liar, eh?
Es va liar, no?
Sí, perquè aquest company em va dir, mirant-me els ulls, quan tu em deixis.
Ja, hi havia gent, no?
Hi havia una clienta al costat que se'l va mirar. Després a mi... Has sentit el que t'ha dit?
Però jo crec que això és molt de mercat. No? Els mercats, una de les coses que m'hi van dels mercats és la conya, no? Que sempre esteu de conya.
Molt, molta conya. Sempre és conya. És que si no, vine a la plaça Reina.
Clar.
Vine a Bufona.
Clar.
Clar, són aquestes coses. I està el del bacallà, i està el de... Oh, el del bacallà valia una l'altre dia també.
Per què? Què va fer?
Perquè com estem amb la conya, jiji, jaja, portava el carret de les olives amb els pots i tal, van caure tots les olives, tot el terra del passadís...
Ple d'olives.
Ple d'olives, suquet de les olives...
Quina olor més
sí,
bona.
Sí, no, a mi m'agrada sí, sí. molt l'olor.
I això li devia costar treure, eh?
M'encanta l'olor de les olives.
Es va posar tan neguitós que va girar i va marxar. Ho va deixar tot empanat.
No ho va recollir?
Bueno, va vindre després, va trigar 5 minuts, però clar, aquells 5 minuts us imagineu lo llargs que van ser. Però bueno, sí, al mercat tenim moments, momentazos brutals d'aquestes coses.
Ja, yeah. I tu, Lídia, m'imagino que aquests dies intensos, no? Aquí ens expliquen anècdotes.
Saps? Ah, molt bé, no, això està superbé.
Les coses que passen als seus negocis.
Aquest cada setmana ha sigut molt intens. Sé que m'estan escoltant tant l'Anna com la Mireia, que són les dues companyes que van estar aquest cada setmana. I amb dues tot ho vam fer positivament, va sortir tot molt bé.
En un casament, per
sí,
res. Estàvem casant algú.
Estàvem casant amb una parella molt macos, he de dir, era molt una parella...
De les que t'agraden a tu,
de
no?
De les que ens agraden i de les que ens agrada ajudar-los i al final, com més es deixen ajudar a vegades, millor surten les coses. Sí que es van cometre alguns errors, però bueno, això jo sempre dic que hem d'anar a l'excel·lència per cometre errors i encara al següent event fer-ho millor encara. Sí que vam tenir una mica de drama amb un vestit de núvia, però dintre de tot, diguéssim que...
Perquè no es podia recollir, no?
No es podia recollir com
ella volia. Però què vol dir que no es podia recollir? Que portava una cua molt llarga?
Us explico. Els vestits es posa com una presilla. Una presilla significa que el vestit va endintre, o sigui, la cua es posa cap endintre i va recollit amb un botó. I, bueno, ja va haver-hi un malentès entre el dissenyador i el vestit i la clienta. Llavors,
aquí va haver-hi un moment molt tens i sense voler...
Saps per què va passar això?
Per què?
Per les pristilles, no per les pristilles. Ai, ho sento. Ho sento, estem a la part final del programa, a mi m'agafa la tonteria, la part final del programa.
Tenies fàcil, no?
Era molt fàcil, però entre la pristilla jo no havia sentit mai la pristilla.
No, ja et faré un vídeo un dia, perquè...
De pristilles.
De pristilles. I llavors nosaltres sempre portem pues, uns imperdibles, que es diuen imperdibles de conseguretat.
Ah.
Ojo, són grans,
sí, que fan clac, o,
que fan clec, que s'emplen cap enfora. I llavors, amb això i una mica de mà esquerra i mà dreta, aviam com ho podem fer...
Deu arreglar la cosa.
Deu arreglar la cosa. Va, ens en vam sortir. Normalment ens en sortim, eh?
Hi ha dues preguntes que miren al cap. La primera, hi ha imperdibles insegurs?
Sí.
Sí, clar.
Ah, jo què sé, Francis. Sí. A la farmàcia en teniu d'imperdibles insegurs?
No, home, no, a la farmàcia no en fem servir, però n'hi ha. Els que no tenen aquesta seguretat, si depèn com et moguis, lup, surten.
Ah, sí, eh? Sí.
Amb aquests fas un clic i allò ja no es mou de
nou. Tu sabies això, Carles? Jo tampoc, ni idea. La segona pregunta important... Estàs casat, Albert, tu?
Tres vegades.
Tres vegades. Lídia, tenies un filó aquí?
Sí, no pot ser.
Però ho he fet per l'Església, ho he fet per lo civil i ho he fet...
Però amb
provar.
La mateixa persona ho has anat canviant?
No, diferent.
Diferent.
Bueno, és que, veus? Hi ha tantes opcions que...
No, hem de tornar-ho a celebrar.
Bueno, tu deixa...
A veure, no, perquè...
Amb tot el meu carinyo per la teva persona que estigui amb tu, però deixa-li una tarja.
Deixa-li una tarja, ja la Lídia se ven.
No, ja. No, a veure, sí, dóna-me-la, però...
No se sap mai. Aquí heu de portar targes, perquè no saps mai a qui et pots trobar a la ràdio,
no,
com
tant,
tens.
I tant.
És o no? Albert, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies
eh?
A vosaltres.
Dos quarts i sis, fem una pausa molt breu, i ara quan tornem de la pausa continuem xerrant de la vida amb els nostres, de la vida dels clients aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Avui tertúlia de clients al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Carlos Santiago, Lídia Canyelles, Francis Santana. I després tenim la mare de la Lídia, que li ha enviat el missatge per les botifarres.
Què li ha dit? Què li ha dit?
Què t'ha dit?
L'Àngels m'ha dit que estaven molt bones.
Estaven
molt bones, però que estaven molt bones.
Permeteu-me que li envio un petó a l'Àngels.
Clar. Perquè el producte estrella a la carnisseria, què és? És que hi ha un producte estrella, que no siguis tu.
No, jo no sóc, si de cas, sempre l'Elisabet, en recordes.
L'Elisabet és la teva dona,
sí.
No la coneixem encara, l'Elisabet.
Un dia tinc que aconseguir que vingui.
Clar que sí.
Si ens deixeu...
I tant.
Que vingui un dia.
Sí.
La posarem un compromís, però...
Per què?
Perquè ella és com no té el morro que tinc jo, potser, però...
És més tímida.
Sí.
Bueno, com la Lídia, que també és molt tímida, no? I mira, cap problema, no?
Bueno, hi ha de tot. O sigui, al final, uno és el toro i s'acabó.
Francis, estava pensant que tu tens la farmàcia al centre, a Barcelona.
Bueno, a la Ronda Sant Antoni,
Ronda
sí.
Sant Antoni, al
centre.
Al centre ple de turistes.
Ple de turistes, ara,
amb
sí.
Amb dies de molt de sol, amb molta calor, i aquelles pells blanques
no? Que arriben tan elegants amb aquells mitjons i aquelles sandàlies, no? Saps? De gent que, clar, viu a països on, no com el Carles, que ja sembla que vingui de Marbella. O alguna cosa.
És que està molt moreno, eh?
Està molt moreno. M'imagino que el tema de aquest tipus de com es diu, els aftersuns i aquestes coses, deu anar ja...
Sí, bueno, ja els aftersuns en aquest cas fan poquet, perquè sí, no? Venen, a més, venen meitat. O sigui, es veu que tothom es posa sempre d'esquenes i aleshores es veu la ratlla del davant blanc i al darrere vermell. I sí, sí, ara comencen.
Ja comencen, eh? I aleshores, si un aftersun fa poc, què li dones?
Bueno, és que hi ha gent que es crema tant que has de recórrer a coses més fortes com la cortisona.
Ah, perquè, sí?
Sí, 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 no, és impossible.
Ostres.
És impossible. No, hi ha gent que fa butllofes i...
Ostres.
Sí, i hi ha gent que d'insolació se'n va també de...
Tu ets molt blanqueta de pell,
jo
eh?
Jo tinc molts problemes també amb la pell i sempre estic en protecció en 50 i així, i ho passo molt malament quan estic molt estona al sol. Clar, aquesta gent venen aquí i molts venen i volen tornar al seu país que els vegin que han anat de vacances. Clar. I la manera és, doncs, tornar vermell, almenys, no? I, clar, i no estan acostumats a aquest sol. La gent del nord no està acostumat a que aquí... I que passegen i això, i és que veus les samarretes, no? Veus totes les formes, les ratlles del que s'han posat estan totes marcades.
Però Francis, hi ha un procediment, no? La gent normalment doncs, va passant, es va posar moreno, no? En aquest sentit. Jo no, jo passo de blanc a vermell. I després, al final de l'estiu, em sento morena.
Ah, sí?
Aleshores, el que has de fer, doncs, és un mes i mig abans, has de prendre unes pastilles, que ara ja fa molts anys que existeixen, que ajuden a que no et cremis tant i, a més, a conservar...
Ja les prenc, ja, però... O sigui, a l'extrem, és com...
A mi, jo que no tinc problemes de moreno, jo em poso moreno.
Sí
que em preocupa aquesta cosa de saber cada quant de temps t'has de donar la volta. No, perquè és veritat que et pots cremar amb facilitat, és veritat també que arriba un punt que...
No, has de saber cada quant t'has de posar la crema.
Cada quant.
Al donar-te la volta te la pots donar cada hora, si vols.
Però cada quant...
Però la gent no sap ni posar-se la crema, ni quan se l'ha de posar, ni quina quantitat s'ha de posar.
Ah, és el moment.
I aquí, aquest és el problema.
És el moment.
Si tu
anem a pams.
Bé...
Francis, explica'ns... Per on comencem, Carles?
No ho sé, jo li anava a fer una pregunta.
Va.
Perquè a mi sempre m'havien dit que el factor 15, 30, 50 són els minuts que fan efecte les proteccions.
No. Mira, tothom, cadascú de nosaltres, tenim el que es diu un fototip, d'acord? N'hi ha 6 tipus de fototip, des de l'1 fins al 6. La Lídia, per exemple, seria un 2, d'acord? I llavors això, conforme vas augmentant de fototip, és que ets més moreno. Però tots els fototips es poden cremar. Tant si és una persona de raça negra, també es pot cremar, encara que sembli que no. Però el que passa és que aguanten més estona sense protecció per cremar-se. És a dir, jo, que sóc un fototip 4, puc aguantar més estona sense protecció abans de cremar-me. En canvi, la Lídia, doncs, aguantaria menys estona. El número és... Tu has de multiplicar segons el teu tipus de fototip, si és una protecció 50, si jo aguanto 20 minuts sense cremar-me, doncs multiplicaria els 50 pels 20 minuts i serien els minuts que jo aguantaria sense cremar-me havent-me posat aquesta protecció 50. D'acord? Tot això és si te la poses bé i te la poses quan te l'has de posar. Ningú ho fa bé.
Com te l'has de posar bé?
O sigui, la crema solar s'ha de posar 20 minuts abans de l'exposició solar.
Sí, abans de sortir de casa.
Clar, perquè necessites que el cos l'absorbeixi.
Ah.
D'acord? Si tu te la poses just quan arribes a la platja, ja t'estan passant aquells minuts que s'ha d'absorbir la crema i el sol ja t'està fent mal.
Però els que tenim un fototip... Amb quina propietat estic parlant, ja, eh?
Tenim menys problemes, però ens podem també cremar. Clar. Després, la quantitat que tu t'has de posar, sempre has d'agafar els dos dits d'aquesta mà i has de posar una ratlla amb un dit i una ratlla amb un altre, i cada, per la cara serien aquests dos dits, per un braç serien aquests dos dits, per l'altre braç serien aquests dos dits, i així vas fent. Això no ho fa ningú, perquè en 3 dies t'acabaries una crema solar. I llavors la gent fa fiu.
Els esprais, a mi m'agraden els esprais.
Clar.
Perquè aleshores, a tu no t'agraden...
No és que no m'agradin, és que sé que em cremo mal l'esprai.
Ah, sí? Ah.
Bueno, i aleshores cada 2 hores s'ha de repetir.
Cada 2 hores.
Cada 2 hores s'ha de repetir.
Encara? Eres força, no?
Els esprais, el problema que tenen és que són molt pràctics, però la majoria de vegades, quan tu et poses un esprai a la platja, moltes vegades li estàs posant el, de, el veí del costat en lloc de tu, perquè si fa vent a l'esprai, doncs tu fas brrr, però l'esprai se'n va. I per tant, doncs la gent a vegades tampoc se n'adona compte d'això.
Bé, el que has de fer és posar-te al costat d'aquella persona que s'està posant l'esprai, no? I aleshores...
Llavors,
no li importaria posar-se aquest, no? Que és de la protecció adequada, no?
Si tu te la poses abans d'anar, i cada hora i mitja o així la restableixes, doncs no...
Ja ho tens fet, això.
Ja ho tens fet.
Ja.
Però, clar, els estrangers no fan ni una cosa ni una altra, perquè...
Bueno, ni els nacionals.
Van al... No.
A veure, qui és el guapo que fa
però,
això?
Però, bueno, de... però és veritat que ha anat augmentant. O sigui, això ha anat millorant, amb els anys, però molt, molt, molt. Ara hi ha proteccions 20 o 30 i ja gairebé ningú n'agafa.
Ja, perquè... és veritat que ara tothom se'n va ja... El...
Perquè la gent ara ja sap, perquè els hem explicat i reexplicat i molt explicat, que una protecció 50 et posaràs moreno igual, però et protegirà més.
Ja.
No té res a veure...
Però triga més en posar-te moreno, no?
No. Depèn del filtre que tinguin. Si és un filtre mineral, que és el que es diu un filtre físic, doncs el rebota i aquí sí que no et poses moreno. Però si és un filtre químic, doncs et posaràs igual.
Ho sap tot, eh?
Et poses a casa, et poses 20 minuts abans de l'exposició al sol,
exacte,
et poses la crema,
sí,
et poses la crema i et quedes una mica així en banyador, o et pots posar la samarreta
no,
directament?
Et pots vestir tranquil·lament.
En comptes de dos dits, possiblement necessiti els quatre.
Per arribar a més llocs. Per arribar a més llocs. Escolteu una cosa, avui sabíem, de fet ja fa uns dies, una cosa que hi havia molta gent que la demandava, que era poder obrir els diumenges a les zones turístiques de la ciutat, per exemple, no? I és el cas. Efectivament, crec que ja van començar
diumenge
aquest
passat,
cap de setmana, sí, oi? Aquest cap de setmana, i això continuarà durant un temps. Està amb nosaltres el senyor Àlex Gonyi, que és president de Pimec Comerç. Senyor Gonyi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Era una reclamació de bona part del comerç de feia molt de temps, no?
Sí, una part del comerç, i més després dels dos anys que hem passat de pandèmia i de manca de turisme i de manca de poder obrir, doncs la veritat ens semblava que era un moment per fer la prova d'intentar aquests quatre mesos poder obrir els diumenges, ja que el turisme ha tornat i d'alguna manera aviam si tornem a recuperar tot això que ens ha costat tant de passar.
I sembla que de moment ha anat bé la cosa, no?, aquest primer cap de setmana?
Bueno, jo diria que ha anat normal. Tampoc és per tirar coets, perquè no ens enganyem. Això serà una cosa que la farem una valoració, evidentment, diumenge, però... O festiu, vaja, però d'alguna manera el que ens interessa és veure la totalitat d'aquests quatre mesos. Si
clar,
ha creat llocs de treball, si la gent està contenta, si els veïns estan contents, perquè també, encara que nosaltres, evidentment, depenem cada un la part que ens toca, ha sigut un acord signat per una gran majoria d'entitats on hi ha diferents maneres de defensa, no? Hi ha els sindicats, hi ha les patronals, hi ha l'Ajuntament, llavors sí que també ens preocupa i ens ocupa que els veïns tampoc ho vegin malament, vull dir, perquè aquí, en definitiva, convivim tots en una ciutat que és la de tots, i tampoc és tot Barcelona. Són dues zones que hi ha normalment, són les més turístiques, que és tot el que és el centre de la ciutat i una part de l'Eixample.
Està molt bé. Obrirà els diumenges... M'ha cridat l'atenció l'horari. Obriran a les 12 del migdia, no?
Sí, és perquè un sol torn. O sigui, de 12 a 8.
Ah, molt bé. De 12 a 8, i efectivament, doncs això permetrà que la gent pugui anar a comprar, no? Està molt bé.
I a més, a veure, abans de les 12, si estem parlant del turisme, tampoc és perquè obrim a les 8 del dematí.
Ja.
No. Nosaltres volem aprofitar el turisme que ens arriba, el turisme... no vendre a la gent de Barcelona, que aquesta gent té tota la setmana per comprar. Però potser tens un creuer, o tens un vol, o tens una sèrie de turistes que venen un dia, i el dia és dissabte o diumenge, o dia o diumenge, i si es troben en el centre tancat, doncs ara mirem de fer-los i que estigui obert, almenys que puguin comprar i que nosaltres puguem vendre, que també és del que es tracta.
Lògicament. Home, hi ha molta gent de Barcelona que estic segur que també ho aprofitarà, no? Perquè aquells que treballem un munt d'hores cada dia, el fet que la botiga estigui oberta justament quan pots anar a comprar, que és el diumenge, doncs és una cosa que s'agraeix molt, no?
Sí, però pensi que a Catalunya, i ara parlo de Catalunya, qualsevol botiga de menys de 300 metres pot obrir qualsevol dia.
Ja.
O sigui que totes les botigues d'alimentació o les botigues petites del petit empresari de Granollers de Tarragona o de Roses, que tingui menys de 300 metres, pot obrir els diumenges. Això sembla que haguem fet no sé què, però veritablement en si és per protegir unes zones turístiques especials.
Ja.
I que ara Tarragona també està intentant buscar un acord com aquest, i per tant, bueno, és que jo l'emmarcaria dintre d'una necessitat que tenim, perquè li repeteixo, bueno, i vosaltres ho heu viscut, perquè hem comentat amb vosaltres durant aquests dos anys lo malament que el comerç català ho ha passat.
Clar.
I clar, un moment que podem donar una sortida o una... O volem, intentem d'alguna manera donar una sortida per si millorem una mica tot això, val la pena intentar-ho. Almenys nosaltres, la il·lusió nostra és que es pugui intentar.
I tant que sí. Senyor Gonyi, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès, com sempre.
Gràcies, bona tarda. I és el president de Pimec Comerç, el senyor Àlex Gonyi, que ve perquè això va sonant tot estiu. No sé si teniu la sensació.
I tant. Sí que sona, sí.
No?
Jo, des de la setmana passada ja sona estiu. Quan comencem temporada ja és, vinga, som-hi.
Que bé, no? Que bé. O sigui, el mercat què?
Doncs el mercat molt bé. El que passa que en el nostre cas, a l'estiu, és baixada de ventes.
Clar,
perquè el mercat de les Corts... és un mercat on la població d'allà té molta segona residència, se'n van fora...
Però no feia un servei a domicili?
Sí, això sí, això ho continuem.
A veus?
Sí, això ho continuem fent i funciona molt bé. La veritat és que funciona molt bé. Però també al mercat trobem una mica a faltar la possibilitat... Bueno, la possibilitat no, el fet de no obrir per les tardes.
Obrir... De no obrir. Us agradaria obrir a les tardes?
Bueno, això és un tema molt delicat. És un tema molt delicat que donaria per molts... Perquè, clar, no és el mateix una persona que porta 30 anys al mercat treballant amb unes cultures, unes formes i tal, a la gent que acaba d'entrar amb unes mentalitats molt diferents, amb una situació totalment diferent a la de fa 30 anys, amb unes costums de compra totalment diferents, on internet té una presència brutal, on la comoditat està per sobre de tot. Bueno, és diferent, és molt diferent. Però sí que és cert que la gent a les Corts, cap allà després de Sant Joan, marxa i la venda es redueix, sens dubte.
Ja veus. Per contra, aquí tenim la Lídia triomfant com una... una perdiu, no? Fent casaments per tots els dies.
Sí.
Tu passaries la vida casant, tots els dies.
No, al final, o sigui, es tracta de celebrar. O sigui, ja no només és fer casaments, perquè al final no només fem casaments, sinó que nosaltres es tracta de celebrar i de compartir la felicitat amb els altres. O sigui, crec que és una feina molt maca, al final. O sigui, nosaltres estem en moments molt importants de les persones.
Què et va passar amb la pirotècnia l'altre dia?
Ui, mira. Oh. Justament aquesta parella que teníem, ell es dedica...
Els macos.
Ah, ells es dedica, diguéssim, bueno, els caps de setmana hi ha, a Molins de Rei hi ha un correfoc que es diu el Camer, etc, i ell és camallaire, li diuen camallaire. I ell llavors, Lídia, jo m'encarrego de tot, vindran a més i m'ho faran els meus companys, ja em fa molta il·lusió... vale, d'acord, jo no vull saber res perquè temes de foc i així no vull saber res per temes de responsabilitat civil i altres coses.
Clar.
No vull saber res, diu, però si s'encarreguen els teus companys i és foc fred, que no crema, que no s'incendia res, que hi ha unes mesures de seguretat adequades, endavant. Bueno, llavors van fer una estructura, van muntar tota una estructura i s'encenia, diguéssim, amb piles.
Uh-huh.
Amb piles, o sigui, les piles del mando a distància, aquest mando a distància, doncs s'encenia amb aquestes piles. Hi havia un contacte positiu i l'altre negatiu. Llavors aquestes piles s'havien d'enganxar, però tenien tres piles preparades, ho havien provat el dia abans amb tres piles i funcionava. El dia del casament no va funcionar.
Ja
va funcionar la primera, va funcionar la segona, la tercera, van haver de posar una quarta, i llavors només es van encendre dos de les cinc pirotècnies que hi havien preparades al dia.
Sap greu, això, eh?
Molt. Sap molt de greu, perquè, a més, era un moment molt maco, però també amb això és el que jo dic sempre, que a vegades val més contractar un professional que saps que sortirà bé, en aquest sentit, i hi ha professionals de pirotècnia que ho fan, verdaderament, ho fan espectacular.
Que bé. Tu vas tenir petardos al teu casament?
Petardos o petardes?
Jo, el petardo era jo.
Clar, petardos és una altra cosa, no?
Petards o petardes?
Els petards són una altra cosa. No sé, Fran, si t'agraden els petards a tu.
No gaire, no.
No? Home, ara no, arriba Sant Joan. Estem a tocar a Sant Joan,
a
ja.
A mi m'agraden els focs d'artifici, ja. Els petards.
Amb... En tenim, per Sant Joan, nosaltres fem un casament al foc d'artifici.
El mateix dia de Sant Joan?
El mateix dia de Sant Joan. La verbena. Fem la verbena.
Ah, sí?
Jo no me'n recordo de què és una verbena a Sant Joan sense treballar. Ja.
Sí, perquè què és, una és... data a la que hi ha molta gent que es casa?
Molta gent. I, a més és més car casar-se. És com si fos un dia de Cap d'Any o de Nadal.
Ah, sí? Sí. Allà sí que hi ha petardos, no?
Sí, hi ha petards. Sí, segur. Hi ha petards.
I és més car, dius, aquell dia?
Sí, sempre.
Perquè...
Perquè és festa, és un festiu i, a més, però és que, a més, aquest any nosaltres ja tenim la benentesa, clar, tenim el problema de les caravanes que es formen cap a l'Empordà, Déu-n'hi-do del tema que tenim i sobretot, del tot el tema de les pirotècnies i tot això, s'ha de muntar tot el dia abans.
Ja.
O sigui que tenim un muntatge heavy, ja no me'n recordo del que és no treballar per la verbena.
Déu-n'hi-do. Estava pensant si els turistes que entren a la farmàcia van a buscar més cremes pel sol o el Alka-Seltzer.
Ostres, ara, sincerament... No, de digestius em venen a buscar, també.
Sí, no?
Sí, no pateixis.
I ressecosos una mica, també, no?
Sí.
Jo quan passo per les Rambles i veig aquelles cerveses de litro i mig, saps, aquelles gerres que dius... Se't cau aquella gerra al peu i et destrossa? Vull dir, no? Tens
que
un disgust?
No se li veu a la persona que està darrere.
No, no, o sigui, s'amaga al darrere. Van a copa per taula. Vull dir, però podríem veure tots d'allà.
Però venen a buscar digestius perquè no només beuen, sinó que mengen. I mengen a vegades que et diuen és que m'he fartat i ara estic que...
I com jo sempre m'he preguntat com ho feu per entendre-us amb persones que no parlen anglès o amb persones que són japonesos o d'això. A vegades ho he pensat, eh?
Bueno, doncs amb senyes. Nosaltres, a veure, allà a Sant Antoni hi ha una comunitat filipina, hi ha la comunitat també de Pakistan, hi ha xinesos, vull dir que hi ha molts... Els que menys parlen anglès són els xinesos. I quan et ve algú pues, que fa relativament poc que hi és... doncs costa, però aleshores amb símbol...
Bueno, hi ha el Google Translator, no? M'imagino que hi ha, ara.
Sí, el que passa que, clar, ells, els més moderns, porten ja una aplicació que ells diuen, xung-xung-xung, i et surt. Però, clar, a vegades, a mi una vegada una xinesa va venir i va posar això i m'ensenya, i jo llegeixo, i diu, por favor... Ayúdame, me estoy muriendo. Y digo, ostras. Digo, el titular
fer?
Era molt heavy. Me estoy muriendo era, bueno, que tenia una diarrea, en perdó, no? Bastant d'allò.
Un altre tipus de mort.
Diu, clar, diu, me estoy muriendo, por favor, ayúdame. Ayúdame, bueno, no sé què... I clar, em vaig quedar molt d'allò. I dic, no, tranquil·la, dic, crec que t'entenc el que em vols dir, perquè molt clar no ho posava, però, clar, la traducció a vegades no és tan exacta.
Sota'm, per quan entri un dia a la farmàcia algú que digui... Ai, necessitaria unes vitamines, alguna cosa que m'animi, saps?
Perquè sí, em venen molt.
Saps què podries vendre?
Digue'm.
Els llibrets. Els llibrets. Jo crec que hauríeu de fer un acord vosaltres, no? Seria la primera farmàcia a Barcelona que ven llibrets.
Que ven llibrets.
No?
Sí, bueno, escolta...
Tot és parlar-ne, no?
Tot és parlar-ne,
no? I tant que sí.
Molt bé. Escolteu-me, hem d'acabar, que ja és l'hora. Ha estat un plaer, com sempre.
Plaer, com sempre.
Moltíssimes gràcies, eh? Lídia, Carles, Francis... Us espero molt aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, i a vostès, ja ho saben, demà ens hi tornem a posar a partir de les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, obrint el micro a tothom perquè tothom pugui dir la seva, com fem sempre en aquestes 3 hores de ràdio. Glòria Galiano, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i el José Matosas. Demà, 3 de la tarda, Ràdio Estel, tot anirà bé. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dia dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.